minuts, 2:15 al matí de Catalunya Ràdio, Laia. Sí que em piquen.
Sí que et piquen.
Sí. Però vaja, això no té res a veure amb algun fet que... Escolta, ens ha preocupat les últimes temporades la erupció del mosquit tigre a casa nostra, que ha estat un fenomen que ha amoïnat a molta gent des del punt de vista de la salut, però també de com canvia l'ecosistema, no?, i de les coses que estan passant. I és per això que volem parlar-ne avui. I això que deies tu, les pluges que han caigut aquests darrers dies a casa nostra i que, de fet, afavoreixen l'aparició del mosquit tigre, que és un dels més temuts per les seves picades, que fan un mal.
Sí.
Escolta, aquest animal és originari de l'Àsia. És un dels mosquits que han arribat aquí més recentment i dels que més ens pot arribar a molestar. Des dels serveis de control de mosquits calculen que el pic de presència d'aquest tipus d'insecte serà, doncs, ara, aquests dies, aquesta última quinzena d'agost i primers de setembre. I és per això que estem intensificant les campanyes d'informació i prevenció i hem volgut ser-hi sensibles, no? Avui volem saber, doncs, això, una miqueta... Com l'identifiques, un mosquit tigre, respecte a un altre? Què podem fer per evitar que se'ns fiqui a casa? Perquè entra... Veus?
Mita'l.
Ai, Pep, que ja ens ha entrat a l'estudi. I per això ens hem desplaçat fins a la seu del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, el Prat de Llobregat. Allà en Jesús López i l'Anna Gravalosa, que ho tenen tot a punt per explicar-nos coses d'aquesta història. Hola, Anna, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, hem de patir per les picades del mosquit tigre aquests dies? Què et diuen per aquí?
Doncs mira, ens han dit que tot depèn. Per començar, heu de saber que hi ha zones on no n'hi ha de mosquit tigre.
Sí
que en tenen localitzades un centenar de municipis catalans. Majoritàriament estan al Tarragonès, a alguns nuclis de la demarcació de Girona i també a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és de fet on som ara. Es tracta d'un mosquit que és urbà i la majoria de les larves creixen en aigües que estan en petits recipients dins de les cases i per això és el que fa que ens piquin més, potser. Es troben en llocs com testos, en gerros i per això, com deies, el que és més important de tot és fer prevenció.
Sí, sí.
Jo t'ho puc explicar, però qui ho farà millor segurament és en Roger Eritza, que és biòleg i codirector del Servei de Control de Mosquits d'aquí del Baix Llobregat i que és especialitzat en el mosquit tigre i ens acompanya avui. Bon dia,
magnífic.
Roger.
Hola, bon dia.
Senyor Eritza, bon dia des de l'estudi.
Bon dia.
Escolti, què hem de fer per evitar tenir-ne a casa?
En primer lloc, hem de, com ara deia l'Anna molt bé, hem d'intentar evitar tenir recipients en algun lloc en l'exterior. No és un problema d'interior, sinó d'exteriors, bàsicament de jardins, terrasses i patis. I no hi hem de tenir recipients que puguin acumular aigua o que ja tinguin aigua acumulada. Si les tenim, les hem de buidar i d'alguna forma invertir o neutralitzar que no puguin acumular més aigua, perquè les larves, els mosquits tigre, com les dels altres mosquits, són aquàtiques. I el tigre està especialitzat en aquesta mena de llocs molt petitets.
Escolti, anem a suposar que ja hem fet tard i ja el tenim a sobre, ja ens apareix el mosquit tigre. Com el podem identificar?
Bàsicament, els qui no el coneguin, no hagin entrat en contacte amb la problemàtica, el que de fet veuran és que no el veuen. Apareixeran picades en les cames, principalment, d'una evolució, la picada no és dolorosa, moltes vegades no te n'adones que te la fan, però la evolució, les primeres vegades, els primers mesos, pot ser anys, la majoria de la gent triga una mica de sensibilitzar-se. O sigui, la primera picada pot ser una mica una evolució bastant complicada. I això és tot. De fet, només el veurem si parem molta atenció o si en tenim molts en el jardí.
I llavors qüestions d'aquelles que jo no sé si formen part de la llegenda urbana o no, però que li vull demanar perquè també els oients ens traslladen les preguntes del tipus. Si ens pica un mosquit tigre, ens pot transmetre alguna malaltia?
No, és molt difícil. Per una banda, hi ha malalties autòctones transmeses per mosquits, que no són patologies rellevants a nivell, diguem-ne, de població humana en general, però ja són transmeses pels altres mosquits. No necessitava el mosquit tigre. La característica diferencial del mosquit tigre són malalties tropicals, com ara dengue i febre groga, que no són endèmiques aquí, que no es troben. Per tant, la probabilitat de que la transmetessin seria extremadament baixa.
Miri, i per exemple, la Rosa de Sant Cugat ens ha trucat i li ha traslladat a la Noemí Gallardo una pregunta que li traslado jo a vostè. Ens demana ella si és cert que prenent vitamina B els mosquits no et piquen.
Segons el que li vaig sentir comentar un company dermatòleg, un metge dermatòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, hi ha un factor molt important de llegenda urbana en aquesta creença, com, de fet, com en moltes altres les que estan circulant, efectivament.
Escolti, funcionen els insecticides habituals amb el mosquit tigre?
Sí, els que són eficaços pels altres mosquits ho són també pel mosquit tigre. Una altra cosa és que hi hagin coses que s'estan venent com a eficaces i que no ho siguin en absolut. Algunes són autèntics fraus, perquè són, diguem-ne, coses que no poden funcionar.
Com ara?
Els aparells d'ultrasons, per exemple.
Els aparells d'ultrasons no funcionen.
En absolut.
En absolut. Anna, i a tot això que aquí fan feina i engeguen programes per col·lectius concrets, fan coses, vaja.
Exacte, amb aquesta feina de prevenció que ara dèiem, em comentaven abans, també m'ho havien comentat ja del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter, que han engegat un programa a les escoles perquè els nens puguin identificar aquestes larves de mosquit tigre. Els donen, de fet, un kit per localitzar-les, capturar-les, i llavors les envien al laboratori, i així es converteixen també en petits científics i ajuden els tècnics a entrar en llocs on en principi no poden, que són les finques privades. En Roger, ens pots explicar una mica, doncs, quins són els objectius d'aquest projecte educatiu i què s'aconsegueix amb això?
Bé, bàsicament el mosquit tigre, de fet, hem comentat abans que criaven petits recipients. Això, la majoria d'ells se troben en finques privades, en propietats particulars, en les quals nosaltres, com a administració pública, som Consell Comarcal del Baix Llobregat, no hi podem entrar. I, per tant, és on la gent té que actuar. Nosaltres ens encarreguem dels focus de cria que estan en l'àmbit públic, que estan en la via pública i que representen, pues, un 30, normalment entre un 30 i un 40% del total. La resta estan en les cases. Per arribar a aquests llocs, el que fem és, com ara estem fent ara mateix, gràcies a vosaltres, és intentar difondre informació, recomanacions, consells. Amb els nens també intentem educar la població, perquè el concepte de la cultura de l'aigua en relació al mosquit tigre és un concepte nou que s'ha d'implantar en aquesta societat d'alguna manera. No és un delicte ni un problema tenir aigua emmagatzemada a l'exterior, però sí que és un risc. És un risc per la nostra pròpia família si la tenim més d'un 5-6 dies sense canviar-la. Des d'aquest punt de vista, com que no podem entrar en cases de tothom, l'educació als adults funciona, però a molt llarg terme, la informació, ens enfoquem també molt sobre educació a les criatures. Per una banda, perquè ells queden formats ja per tota la vida en tots aquests conceptes, el maneig segur de l'aigua, i després, per altra banda, perquè d'alguna forma els convertim per unes hores en treballadors nostres. Treballadors que entren per tot arreu, que entren a casa seva i que poden ajudar les seves famílies amb la informació que han adquirit a l'escola, diguem, de posar-la en pràctica. De posar-la en pràctica, de recollir larves, d'emmagatzemar-les, de practicar el que és la pràctica del treball, diguem-ne, ben fet, l'observació, la presa de dades, les deduccions, i el treball en un grup, diguem-ne, després a la seva escola. Això ens dona, per una banda, moltes dades a nosaltres, per l'altra banda, ajuda a resoldre molts problemes de famílies gràcies als seus fills.
Escolti, per acabar la comunicació una miqueta, jo voldria parlar també del mosquit tradicional, perquè parlem del mosquit tigre, que és una cosa que amoïna i que se n'ha parlat molt els últims anys, però aquest any hi ha alguna novetat significativa respecte al mosquit tradicional que ens hagi de fer patir, o estem en la mateixa situació que qualsevol altre any?
Doncs mira, també per respondre aquesta pregunta ens acompanya en Carles Aranda, que és l'altre codirector d'aquest servei de control i que està especialitzat en mosquits a l'àrea rural i natural. Bon dia, Carles.
Magnífic. Hola, bon dia.
Senyor Aranda, com ho tenim amb el mosquit, permeti'm l'expressió, tradicional?
Doncs, a veure, primer de tot, no és el mosquit, sinó que són els mosquits tradicionals, perquè tenim diverses espècies que ens poden, sobretot localment, doncs, provocar molèsties. Per una banda, tindríem els que viuen en zones d'aigua estancada més o menys permanent, que aquests es controlen rutinàriament entre més o menys abril i novembre, i aquests, la seva situació és similar a les d'altres anys. És a dir, en aquests moments és un moment important de cria d'aquest mosquit, aquest mosquit comú, i en algunes zones localment, però depenent també de les pluges, doncs aquests punts de cria que tenen, doncs són menors, perquè l'estiu és quan en principi hi ha menys pluja. Però després hi ha una altra espècie de mosquit que depèn directament de les inundacions que venen donades per les pluges, i això sí que és molt local. És a dir, a Catalunya podem trobar, doncs, que els aiguamolls de l'Empordà han plogut molt, però que el delta del Llobregat, poquet, i el delta de l'Ebre, gens. Uh-huh. En aquest cas concret, jo us puc parlar de la nostra zona, del Baix Llobregat, i en concret del delta del Llobregat. Justament entre dijous i divendres i dissabte passat va ploure bastant, uns 50 litres, i per tant, des del final d'aquestes pluges estem fent tractaments que esperem acabar entre avui i demà, i per tant esperem que aquestes larves morin pels tractaments i que per tant no surtin aquests mosquits. Aquesta és, diguem-ne, la situació que ara ens trobem. Però penseu que després de cada pluja forta, en les zones on hi ha serveis de control de mosquits, es busca activament si hi ha zones inundades típiques on ells crien, i llavors fem aquests tractaments. Els hem de fer amb productes biològics, sempre contra les larves, i sempre abans de que es converteixin en adults picadors, perquè així d'aquesta forma, si ho fem perfectament bé, els adults no sortiran i no ens picaran.
Doncs va bé prendre nota, Laia, d'aquests consells, d'aquests avisos d'en Carles Aranda, el codirector del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, i d'en Roger Aritja, el tècnic de Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, especialista en el mosquit tigre. Senyors, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies també, Jesús López, Anna Gravalosa, per aquesta comunicació des d'aquest Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, situat al Prat de Llobregat.
Gràcies, el Parc Agrari, del Baix Llobregat.
Gràcies, Anna. Fins després.
Fins ara.